Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va començar a emetre per Catalunya Ràdio fa 20 anys i que ara emetem a VilaWeb, també per un centenar llarg d'emissores de la xarxa i pel Punt Avui Televisió el diumenge a les 3 del migdia. El programa d'avui amb Vicent Partal conversa amb l'Albert Sierra, que és el responsable d'innovació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i ens ve a parlar justament doncs, de la renovació profunda del portal patrimoni.gencat.cat. En el seu espai habitual, en Joan Jofre, continua o reprèn, de fet, la lliçó de la setmana passada i ens parla en aquesta d'un element essencial dels ordinadors de sobretaula, com és la CPU. Amb tot això, farem el programa de la setmana del 6 de novembre.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
A l'Internauta d'aquesta setmana anem a parlar de patrimoni cultural o de com explicar, ensenyar, jugar fins i tot amb el patrimoni cultural del país. Ho farem amb Albert Sierra, responsable d'innovació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Benvingut, Albert.
Hola, bon dia.
Patrimoni.gencat.cat és la web a la qual podeu dirigir-vos mentre ens escolteu o mentre ens mireu i començar a veure aquesta web del patrimoni cultural que s'ha reformat aquest estiu, que ha canviat coses, que ha inventat coses i sobre la qual parlarem. Abans que res, per a aquells que no estiguen ja teclejant l'adreça, què s'hi troba en la web de
Patrimoni Gencat? És una web en la qual hem volgut que diferents públics puguin trobar allò que necessitin sobre el patrimoni cultural. Això vol dir que, per exemple, el menú està organitzat d'aquesta manera, és a dir, la gent que coneix poc el patrimoni cultural català, poc o gens, des del japonès que està pensant un viatge a Barcelona fins al francès que vindrà a la costa i volen saber alguna cosa del patrimoni català, doncs que puguin tenir una primera introducció molt bàsica a quins són els elements més importants del patrimoni català i a partir d'aquí, si volen aprofundir, doncs que tinguin els recursos per fer-ho. Qui diu això, diu també aquella persona que ja vol visitar el patrimoni català, que tingui també la informació pràctica que li permeti fer aquestes visites. Després, que qui vol aprendre sobre aquest patrimoni, sobre les històries que hi ha, sobre restauracions, sobre qualsevol element que li pugui interessar al patrimoni, que també tingui recursos per accedir-hi. I després també els diferents sectors professionals que tracten el patrimoni, des dels propis professionals del patrimoni, que tinguin accés als inventaris, a recursos en línia, a tesis doctorals, etc. I també a aquells professionals externs al sector del patrimoni, però que en fan utilització, des d'agències turístiques, a, per què no, productores de televisió o de cinema, que busquen recursos, localitzacions, etc. Ja et dic, hem intentat, respecte a l'antiga versió de Patrimoni Gencat, que estava molt centrada potser en l'actualitat, en la notícia, hem intentat fer una web que respongui a totes aquestes possibles demandes. No? Uh-huh. Això es pot consultar de moltes maneres, però són les habituals, diguéssim, des de la cerca per mapa, des de la cerca per línia de temps, allò si busques romans, si busques medieval, i també per altres criteris, des de més criteris temàtics, estem treballant amb la geolocalització, és a dir, que quan tu consultis aquesta web, per exemple, des d'un mòbil, si estàs a Tarragona, doncs et doni els resultats més propers, això estem treballant-hi ara la web és la versió, diguem, estàndard, és responsive, de forma que també es pot consultar des de desktop, però també està molt ben adaptada a tauleta, especialment a tauleta, i també per telèfon mòbil. Vull dir, hem intentat cobrir totes les possibles peticions d'informació que, que tingui. I de moment la resposta del públic està sent molt bona. Molt bona.
Quan parlem de patrimoni, clar, abans patrimoni eren pedres, ara correcte. Això ja no és així, és molt més complicat, no?
Sí,
és a dir, per entendre,
tot és més complicat.
La patum és patrimoni.
Efectivament. Sí, aquest
clar,
també és...
No és allò de dir el Teatre Romà de Tarragona, que dèiem abans.
Correcte.
Això més, ja no o, més o menys, diguem, sí. Ensenyar-ho, doncs, bueno, n'hi ha
no
només
pedres.
No és només
arqueologia, arquitectura i museus, sinó que hi ha hagut una voluntat expressa de que tot el que és considerat patrimoni, des de la gastronomia o la dieta mediterrània, fins a patrimoni immaterial, com pot ser això, qualsevol d'aquestes manifestacions festives, per què no el patrimoni oral, hem fet un especial èmfasi en aquests patrimonis que són menys coneguts, des de bibliogràfic, documental, no hem fet grans volums d'informació nova per aquests patrimonis, ni per la resta, perquè de fet està tot escrit. És a dir, aquesta web el que és un aparador, un bon accés a tota la informació sobre patrimoni que hi ha a internet, que és molta. No té cap sentit que competim amb la web del MNAC, la del MACBA o la de la Biblioteca de Catalunya. Ja existeixen, ja tenen uns recursos excel·lents. El que ha de fer aquesta web és portar al públic que ho requereix fins a aquella institució o fins a aquella web que potser no coneix. I el que deies tu, patrimoni oral, patrimoni documental, patrimoni festiu, qualsevol gastronomia, qualsevol element de la cultura que es considera patrimonial i té cabuda i representació. Patrimoni fílmic, patrimoni fotogràfic, que també és un tema molt interessant.
Ho deia perquè a l'inici sí. Hem parlat del Japó o de França, però això, evidentment, aquesta és una web que interessa molt a la gent d'aquí, també.
També, perquè, efectivament.
Perquè n'hi ha una part del patrimoni que ningú té dubte, de, jo què sé, la Sagrada Família.
Sí. Aquesta és fàcil.
No n'hi ha de què parlar, vale?
Sí, sí.
Però n'hi ha una part del patrimoni poc coneguda i molt atractiva, no? Sí. Que vosaltres presenteu, a més, d'una forma molt atractiva. En alguns casos heu fet un esforç molt gran de presentació visual, diguem, molt elaborada, no?
Sí,
molt...
sí. La web neix el 2015, no pot néixer amb esquemes de disseny, diguem, de fa 5 anys, que 5 anys en internet és una eternitat. Hem intentat recórrer a una presentació que sigui, efectivament, molt, molt atractiva. I dèiem públic extern o públic de fora de Catalunya, però òbviament també públic de Catalunya. El que passa que jo diria que el públic de Catalunya vindrà a la web sobretot a través del contacte que fem en xarxes socials. Mm-hmm. Perquè això, tenim l'herència, diguem, de la feina feta a l'antic patrimoni GenCat en xarxes, que va ser molt, molt bona i tenim un públic bastant fidel, que majoritàriament és públic català, per la immensa majoria dels contactes a xarxes ho són, i que és un públic molt actiu, molt interessat, etc. I el dia a dia ens diu que quan tu busques informació la trobes, però que moltes vegades quan no la busques, si la trobes és via xarxes. És a dir, no diré que tothom, però sí que un sector bastant important de la població està a Facebook, un altre sector no coincident, però bastant similar està a Twitter, molta gent mira vídeos a YouTube, i el que intentem fer és que aquesta actualitat o aquesta presentació de recursos, o Instagram ara, que està creixent molt, per exemple...
En aquest sector especialment, Instagram en aquest sector...
És que és una plataforma que ens va...
Molt adequada, no?
Ens va perfecte, perquè per dues coses. Una, perquè el patrimoni és visualment atractiu. I una altra, perquè també el públic que visita patrimoni sempre té un punt de creativitat en ell mateix. El públic de patrimoni, l'habitual, moltes vegades està creant en algun àmbit de la vida. Potser forner, no vol dir que estigui fent les barres diferents. Però hi ha
té
un component...
Inquietud, diguem, té una
sí,
inquietud.
Si li agrada, si és públic fidel, és per alguna cosa. I té una certa sensibilitat respecte a l'estètica, respecte a la història, respecte al que sigui. No? Però l'art en general, la història, l'arqueologia, comporten una sèrie de sensibilitats. I això ho veiem molt del públic que s'aproxima al patrimoni, quan fa imatges, crear una imatge a Instagram... és la representació d'una afiliació personal amb aquell lloc on estàs, o amb aquell, fer la foto del plat que has menjat, a part del punt de, diguem, de divertiment que pugui tenir, és perquè tu disfrutes d'allò, perquè reconeixes la vàlua d'allò que t'han presentat. Si és un plat normal, no li fas la fotografia. És quan és, quan és alguna cosa excepcional que tu fas aquella imatge. I el patrimoni, en aquest sentit, són elements que, siguin seriats o siguin individuals, són elements excepcionals, per alguna raó o per una altra. I el fet de crear una imatge i publicar-la a Instagram, ens estem adonant això, que cada setmana fem un petit concurs de les millors imatges de patrimoni que apareixen a Instagram, i tenim moltes dificultats per triar-ne quatre, perquè n'hi ha moltíssimes que són interessants, perquè el públic de patrimoni és un públic creativament actiu.
Això vol dir també que és exigent? És a dir, sí, us arriba
absolutament
pressió, diguem així, de part de...
Sí, sí, sí. Les expectatives respecte al patrimoni... Et puc parlar per l'experiència que tenim a l'agència, que gestionem diferents museus i diferents monuments i jaciments, vull dir, Museu d'Arqueologia de Catalunya, Museu d'Història de Catalunya, Museu d'Art de Girona, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Terrassa, monuments com Sant Pere de Roda, Santes Creus, etc., jaciments com Empúries o Ullastret. Vull dir, les dades que tenim de públic, que és l'àrea nostra de màrqueting i comunicació que rebem, les valoracions són generalment molt bones, però en aquells monuments o jaciments o museus on hi ha alguna cosa que no està al dia, la gent és molt exigent i ho demana, perquè igual que van a la Pedrera o a la Casa Batlló o a la Sagrada Família, on els preus d'entrada són molt elevats i el nivell del que es presenta és molt actualitzat i molt acurat i molt bo, això està sentant uns estàndards que la gent manté i que no estan... No estan disposats a renunciar. I en tots els sentits, vull dir, des de les instal·lacions fins a la interpretació que se'n fa, en tots els sentits, el públic és molt exigent.
Sí. És aquesta la raó per la qual heu optat per una web tan, diguem així, espectacular, per entendre'ns, en el sentit de que estem acostumats a vegades a webs catàleg, en el fons la vostra... És un catàleg,
no? No deixa de ser un catàleg.
Catàlegs,
sí. Una part és un catàleg, hi ha altres coses, sí. Però sí, és un catàleg, sí, sí.
Però, diguem, quan entres, la primera cosa és allò que n'hi ha.
És visual, no? Sí.
Que són molt, com molt fredes, en canvi, vosaltres heu fet una aproximació com molt... molt que intenta capturar...
De seducció.
Sí, això.
Perquè l'objectiu final és aquesta seducció. És a dir, la web és el primer pas d'un engranatge. El primer pas d'un engranatge que acaba en la relació contínua de les persones, dels visitants de patrimoni, que cada cop intentarem que siguin més, amb aquests equipaments, amb aquests equipaments culturals o amb aquests equipaments patrimonials. L'ideal seria que una persona que s'estima l'arqueologia o Empúries tingui motiu cada any per tornar-hi. Això què vol dir? Això vol dir, evidentment, una web de descoberta atractiva, però després vol dir una informació repetida, vol dir unes activitats que siguin interessants, que van des de les conferències fins a activitats, a visites teatralitzades, a una audioguia que hem acabat de fer també fa molt poc i que està funcionant superbé, a activitats a l'estiu, a concerts, a visites nocturnes, a X, però que fer que aquesta relació no sigui una visita i ja està, sinó que la relació del públic, del patrimoni, sigui duradora, sigui duradora i sigui una relació mantinguda per les dues bandes. És a dir, que tu proposis coses que realment a la gent li interessin i que la gent respongui. I no és fàcil arribar a tothom. Aquesta és una altra de les, diguem, de les dificultats, que vivim en una societat absolutament hiperconnectada, però també amb els canals molt, molt saturats. I és molt difícil arribar a aixecar el dit i que algú et vegi. Això costa molt en tots els sentits.
I al revés, sempre el paradigma que de la grip de Google, saps allò de que Google va fer un servei per al sistema de salut americà, que quan la gent comença a cercar grip sí. Que hi ha el mapa, perquè així una setmana abans ja sabien on anava sí. Per grip, no? És a dir, sou un indicador, o podeu ser un indicador, jo què sé, de que s'acosta, de repent la gent li ha agafat un gran interès per Ullastret, perquè vegeu que puja la consulta sobre Ullastret, no sé què. I aquest ús de les dades, no ja per la web, sinó des de la
patrimoni.
Web. Pel patrimoni? Us el plantegeu o encara no és el moment?
Està en el... Jo tinc una sèrie de papers penjats allà a la paret, i aquest és un dels pòstits, diguéssim, que estan en allà. Jo diria que ara ho podem fer de forma molt incipient. Tot el que és l'explotació de dades, nosaltres la tenim prevista per fer-la amb una certa profunditat a partir de l'any que ve. I sí que tenim diversos projectes pilot que van en aquest sentit, d'una sèrie de tauletes que potser es distribuiran i que aniran donant dades, i a partir d'aquí podem saber què és el que la gent està visitant, què és el que no, i preveure què és el que passarà en un futur. Però ho fem, ja et dic, ara per ara ho estem fent de forma puntual, o més que puntual, de forma individual, no ho estem fent de forma estructurada. Per exemple, ara també fa unes setmanes es va presentar una sèrie d'informes que havia fet l'agència sobre patrimoni, sobre educació, un altre sobre màrqueting i un altre sobre temes turístics, sobre quin era el posicionament del patrimoni en el sector turístic, quins són els elements més visitats, etc. I una de les diferències de mapa interessants era comparar el mapa del que són les guies turístiques o als tour operadors, que és un mapa determinat. Evidentment, Barcelona és molt gran, però al voltant hi ha Montserrat, Sitges, Pirineu, Tarragona, Girona, tens aquest mapa. Que no és diferent del mapa de patrimoni que hi havia fa 100 anys. Vull dir, si vas seguint, és un tema interessant també, anar seguint com va evolucionant les guies turístiques del 1907 i les d'ara, són una mica diferents, però no gaire. Però el que sí que és molt, molt diferent és el mapa d'aquest turisme en paper, diguem, al turisme 2.0. És a dir, si tu mires què és el que està publicant el turista a Twitter, Facebook, i no recordo si era Flickr o algun altre d'això, el mapa és molt diferent. Molt
diferent. Explica'm això, explica'm, que és interessant.
És Barcelona i ja està. No hi ha res més. És a dir, el volum de Barcelona, és a dir, la gent jove,
sí.
Hi ha un decalatge, i això ja et dic que és un estudi que està publicat i que podeu consultar a la web del departament o de l'agència. El decalatge que hi ha entre la guia turística i la resposta del públic, aquest públic creatiu que està fent fotografies, és molt
bèstia. O sigui, el públic només fa Barcelona.
Sí. El públic jove que ve de fora ve a Barcelona. Ciutat creativa, art contemporani, etc. Evidentment també hi ha a Girona, hi ha a Tarragona, hi ha a Vic, però el volum, és a dir, la rampa indica que la gent jove creativa, des dels hipsters fins als, no sé, l'última moda que hi hagi, que vagin en bicicleta i a l'iPhone per fer fotos d'Instagram, no sé què, aquests estan fent grafitis, estan fent Barcelona, estan fent Ciutat Vella, estan fent Barceloneta.
El que passa és que aleshores això t'ho pots plantejar com un envit fantàstic, no?
Absolutament, clar, absolutament. Sí,
ara
sí.
Jo tinc tot això altre, com faig que isquen, no?
Per això la nostra plataforma Instagram estem intentant potenciar tot el que és aquest monument de la mateixa qualitat, però que no està arribant, o que la proposta potser no està arribant de la mateixa manera que arriba la marca Barcelona, que evidentment és potentíssima. No? I després ja no és només des d'internet, hi ha altres iniciatives que no estan en el meu costat, però sí que ja també s'ha presentat un futur espai d'informació del patrimoni aquí a la Rambla, sota el Palau Moja, campanyes de turisme, etc, etc. El mateix programa que està fent TV3...
Sí, dels instagramers...
Instagramers, bloggers, etc, que estan amb el Catalunya Experience, és un exemple perfecte d'aquest intent de connexió de generacions joves amb un patrimoni que potser desconeixen.
I això, vosaltres, clar, la primera cosa que crida l'atenció respecte a tu és quan diuen és el responsable d'innovació de l'Agència Catalana del Patrimoni, no? Ara diré una absoluta tonteria, però patrimoni i innovació, al principi, no semblava que quadraven molt i és obvi que el que dic és absurd. Vale, d'acord.
No, però és un tòpic. És a dir, des de fora, la paraula patrimoni es veu com un concepte ple de pols i per la seva pròpia condició, estàtic, inamovible, etc. Evidentment no és així, és a dir, el que promovem és, no ara amb l'agència, ara amb l'agència més, vull dir, però des de fa bastants anys, un tractament del patrimoni que sigui contemporani. És a dir, no podem tractar el patrimoni com es feia el 1907, sinó que la societat és absolutament diferent. El 2015 tu has de donar una visió del patrimoni igual que la dones de la tecnologia. Vull dir, és la visió del 2015. I això implica moltes coses, Però el propi treball en patrimoni, des del propi treball professional, és absolutament tecnificat. També hi ha una part artesanal, de restaurador, etc., però hi ha una part tecnològica tremenda. Vull dir, ara estem, per dir-te un exemple, hem estat treballant durant aproximadament un any amb l'equip de Ullestret, amb el seu director, el Gavi de Prado, i amb els arqueòlegs d'allà i un equip de dissenyadors externs, construint un 3D de la ciutat ibèrica d'Ullestret al 250, una recreació en 3D d'aquesta ciutat. Això s'ha pogut fer perquè en els últims 3 o 4 anys hi ha hagut una sèrie d'intervencions arqueològiques des de la tecnologia que han permès conèixer molt més com era aquesta ciutat. Vull dir, fins ara només se sabia el que ara veieu, les ruïnes.
No?
Efectivament. Però hi ha una part de la ciutat que no està excavada, que es van fer una sèrie de georadars, una sèrie de prospeccions tecnològiques que han permès reconstruir, diguem, el que era aquesta banda. I hi ha un altre emplaçament que és absolutament desconegut pel públic general, evidentment els especialistes sí que el coneixen, que és l'illa d'en Reixac, amb un pla que hi ha just davant de Ullestret, hi ha uns arbres allà, uns camps, que abans eren una illa, en època ibèrica allò era aigua, és un llac dessecat molt posteriorment, i aquesta illa tenia un petit istme, un petit pont, i connectava, i de fet Ullestret era una ciutat partida en dos, una part marítima, una illa, i la part del turó, comunicades per un caminet, etc. Clar, el que et deia, s'han fet georadars, prospeccions, etc. S'han aconseguit uns planos de tot això d'una forma que fa, posa-li 15 anys, hauria estat absolutament impossible, i a partir d'aquesta informació hem recreat en 3D, amb tota la informació arqueològica dels últims anys, hem recreat en 3D la ciutat ibèrica. Però ho hem fet no amb eines d'arqueologia i arquitectura, que seria lo habitual fins ara, sinó que ho hem fet amb eines de videojocs, amb eina de construcció de videojocs. De forma que ara tenim, fa molt poc que hem acabat, i ara vindrà la segona fase d'explotació, diguem d'això, però ara tenim tota la ciutat ibèrica d'Ullestret que tu pots caminar per ella, amb els objectes, etc. No tenim encara personatges, però tu pots entrar per la muralla i si no entres per la muralla has de donar la volta. Pots anar pel camí, arribar fins al llac, entrar, veuràs la barca, que també respon a les excavacions subaquàtiques que s'han fet en un altre lloc. És a dir, tu pots donar una visió tecnològicament absolutament contemporània d'un patrimoni que tens allà.
I per tant, acostar-lo amb molta més facilitat.
Absolutament, absolutament, perquè el codi amb el qual tu l'estàs comunicant no és un codi d'un dibuix didàctic de fa 20 o 30 anys, sinó que és el mateix codi que tenen videojocs, que tenen sèries de televisió, que tenen sèries d'internet. Podem variar el llenguatge o el mitjà d'expressió, però el contingut segueixen vàlid. Hi ha una narrativa darrere que després has de treballar, però és això, són aquestes aproximacions. O una intervenció que es va fer també des del Departament de Cultura amb la col·laboració de la Caixa, al mapping de Taüll. Hi ha tecnologia, però no necessàriament... Però la gràcia no és que hi hagi tecnologia, sinó que tu estàs allà i tens una experiència absolutament immersiva i tu estàs veient com de sobte allò es pinta. i estàs veient el teu ull del 1123. Ho veus i t'ho creus. És allò, la suspensió d'incredulitat que tens en el cine quan la pel·lícula és bona, doncs allà passa el mateix. Vull dir, tu estàs allà i de sobte estàs al segle XII, no saps com, però estàs al segle XII. Són eines contemporànies, llenguatge contemporani, però que t'estan parlant del patrimoni. Aquest tipus d'actuacions són les que estem intentant. Elements tan tradicionals com una audioguia, que quan van arribar les APPs, jo i molts altres vam dir...
S'han acabat les audioguies,
estan mortes, no sé què. Doncs les audioguies segueixen funcionant si les fas bé. Vull dir, si la fas malament, no hi ha res pitjor que una mala audioguia. Però és com els... diguem, com els... no, els guies, el guia d'un museu o d'un monument. Si és bo, no hi ha res millor.
Si és dolent, no hi ha res pitjor. Mata el museu.
Exacte. Doncs amb això passa el mateix. Hem fet dues audioguies, una per Llustet i una per Empúries, que ens han pujat una barbaritat la satisfacció del públic, perquè són elements que són complicats d'interpretar. Monument arquitectònic que és sencer és més fàcil d'aprendre o d'integrar-te. En canvi, en arqueologia necessites una sèrie d'interpretacions per entendre que allò...
Per completar-lo.
Que la casa comença aquí i el carrer s'acaba allà, no?, una mica. I què és el que passava allà? Pues el referent potser és una mica més llunyà. I està funcionant superbé. I això ja et dic, és un mitjà absolutament tradicional. A partir d'aquí... per què? Perquè introduïm narrativa, perquè introduïm personatges, perquè introduïm històries que són interessants, perquè entenem el mitjà i l'adaptem. Això és contemporani, vull dir, estem fent servir coses que són antigues, vull dir, la narrativa comença, què? A Surbanipal, allò.
Què fa, no fa?
Però amb mitjans actuals. A internet, a xarxes... en els jaciments, en els monuments, en els museus... Són casos diferents, però al final és... I cada cas requereix també, segurament, una solució diferent. Però el patrimoni es pot comunicar de forma absolutament contemporània.
I la mesura de l'èxit de tot aquest projecte que vosaltres teniu entre mans, no? Això que estaves descrivint també ara mateix... Quin acabarà sent un augment del nombre de visites, per dir-ho d'alguna forma, o no és això l'important, una millor comprensió de l'entorn, una culturització de la societat respecte al valor del patrimoni? On poseu
l'accent? Aquí ja surto una mica de, diguem, del lloc de responsable d'innovació. Però jo sí que et diria que l'agència, però tots els... qualsevol gestor de patrimoni. En aquests moments, evidentment, hi ha una pressió, diguem, per la utilització d'aquests equipaments. Una pressió que és lògica, perquè si no tens públic, no ets útil a la societat. És a dir, allò que... la teva tasca és transmetre una sèrie de valors en la societat. Igual que ho fa a l'escola, i segurament més lligats amb l'escola. Aquests valors quins són? En cada cas, diguem, poden variar una mica, però al final el resultat ha de ser tenir una societat més lliure, més culta, són grans objectius, més lliure, més culta, amb més capacitat crítica, perquè això la fa lliure, i el patrimoni és un dels elements que poden contribuir a fer això. Això vol dir que un dels objectius és ser més utilitzat socialment? Sí. No és el número de visitants. No és que hi hagi 100.000...
Sí, no és una competició numèrica.
Efectivament. No és el número, però sí. Sí que ha d'haver-hi una utilització. El que no serveix és aquesta utilització sense... un grau de satisfacció o un grau d'implicació personal o social després. És a dir, si només cobréssim entrada i la gent marxés i no hagués après res, no podríem dir que estem tenint èxit. Vull dir, una de les coses importants, per reduir-ho, ara estem molt en temes filosòfics, anem a baix, anem a la web. M'interessa el nombre de visites? Sí. Però hi ha altres components que m'interessen més, com per exemple el temps d'estada a la pàgina. És a dir, si tinc moltes visites però està en 10 segons, no ho estem fent bé. Si tinc menys visites però la gent s'està el doble de temps a la pàgina, que hem pujat molt de temps d'estada a la pàgina, és que allò que tu estàs fent a la gent que l'està mirant li interessa. Si tu tens ara molts visitants nous, vol dir que estàs arribant a la gent. Però si tu vas creixent progressivament de visitants repetidors, que és el que està passant, vol dir que anem bé, perquè el que hem fet ha interessat suficientment com perquè la gent repeteixi. Són aquestes dinàmiques les que ens fan creure que, per exemple, el nou patrimoni GenCat està funcionant molt bé, perquè no pels números totals, que també van bé, però no són espectaculars, però sí perquè el temps d'estar de la pàgina i el creixement de repetidors estan anant molt bé. I això és el que estem valorant en aquests moments. En el moment en què fem una campanya per fer xarxes socials amb idiomes, per exemple, que probablement iniciarem a l'any que ve, doncs el que valorarem serà quin percentatge de visites de fora ens arriben via xarxes socials. En el moment en què hi ha un percentatge de gent que visita la web que al final compra l'entrada online, també és un valor. Quanta de la gent a la qual enviem mails l'obren? Aquest percentatge també és un
valor.
És un valor. I quanta de la gent que obren aquest mail al final compren una entrada per anar a visitar un museu? O es donen d'alta el butlletí perquè volen saber de nosaltres cada mes? Aquest tipus de valoracions són les que fem. És el que et deia, és un procés molt compartimentat, molt complex, però que al final la nota de premsa que acaba sortint normalment és un número, però no és només això. No és només això. Evidentment aquest número té importància, perquè si està molt bé, venen tres, estan tot el dia, però són tres usuaris, no és aquest l'objectiu. Però sí que la satisfacció i realment generar un impacte en el públic que visita tant la web com els monuments i museus.
Una última pregunta que solem fer sempre si a l'internet. Com t'imagines tot això de 6-5 anys?
Jo m'imagino... A més, són altres dels papers que tenim allà penjats a la paret amb els companys. Hi ha una sèrie de vectors que veiem que estan creixent a 5 anys. Un és obvi i ja, diguem, ja hi estem dintre, que és el de la personalització. És a dir, cada cop més el contingut que rep cada usuari està pensat en funció d'aquell usuari i no és Televisió Espanyola que tenia la primera i la segona i tothom veia el mateix, sinó que és el Facebook, i el Facebook de cadascú és diferent. Doncs un és aquesta línia. Un altre és la geolocalització, que va lligat, és a dir, tu col·locat en un lloc determinat, reps una informació diferent de la que rep la mateixa persona el dia següent en un altre lloc. Després, un altre vector que veiem molt important, però que ja et dic, és, i que lliga amb aquests dos, és el de l'explotació de les dades, aquest big data del qual tothom en parla i que és molt més difícil de treballar del que diuen els anuncis de 3 minuts. Però això en 5 anys estarà funcionant i llavors, i això, aquesta base és la que permet que tu quan estàs en un determinat lloc et diguin, ei, tens un monument aquí al costat, en el qual si vas a la cafeteria et faran un 10% de descompte perquè ets membre del Pot Club. I després n'hi ha un altre que és el multipantalla, vull dir, el fet de que tu comences una relació amb un monument amb un desktop, segueixes a la tablet, acabes amb el mòbil, tornes al desktop en un dia. Igual estàs consultant la mateixa web 4 vegades en 4 dispositius diferents. Això també. Tot això són coses que ara ja funcionen, però d'aquí 5 anys ho seran més encara. I després un que veiem que està en rampa de sortida i que en 5 anys jo crec que serà molt important, igual que quan va sortir el primer iPhone deies això ho canviarà tot, doncs jo diria que en els propers mesos sortiran unes quantes ulleres d'aquestes de realitat virtual
que canviaran les coses i que d'aquí 5 anys tenir unes, les ulleres o dispositius similars d'immersió total en un entorn 3D, aquesta creació d'entorns 3D jo crec que serà, en 5 anys serà molt potent. No eliminarà res del que ja existeix, però serà un
plus.
Sí, serà una... Veuràs documentals fets així. Et posaràs la ullera i estaràs al mig de l'Àfrica amb els lleons. Guies turístiques que seran així. Videojocs, com ja n'hi ha, que aniran així. I el fet de que ara això ja existeix, però ho fan servir tres friquis, parlant clar. Però és que llavors, en 5 anys, això serà... No vol dir que tothom tingui unes ulleres d'aquestes, però serà bastant freqüent.
Molt bé, Albert Sierra, responsable d'innovació de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Gràcies per la feina que feu i gràcies per haver compartit aquesta estona a VilaWeb amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres per compartir-ho també.
L'internauta, amb Vicent Partal.
La costa de Barcelona-Maresme, tot l'any. A la tardor i a l'hivern, al Maresme hi trobaràs bona gastronomia, torres de guaita i castells, museus, jaciments arqueològics, modernisme i un munt d'activitats esportives i lúdiques per gaudir amb la teva família. No us la perdeu. Visita la nostra web costadebarcelonamaresme.cat.
T'agrada la muntanya? Vols saber quines són les tendències d'esquí, snow, trekking o escalada? Ets un apassionat de les històries de muntanya, de guies i mapes? Doncs vine a la Fira de la Muntanya i del Llibre Vic Collsacabra 2015 i trobaràs totes les novetats de la temporada, a més del mercat d'ocasió i una allau d'activitats per totes les edats. Del 6 al 8 de novembre al recinte firal al Sucre de Vic i a l'Esquirol i Cantoni Gros. Més informació a vicfires.cat.
En Joan Jofre t'ho resol.
Hola, Joan Jofre.
Molt bon dia.
La setmana passada vam deixar les coses a mitges.
Sí, la setmana passada vam quedar sense temps.
Estàvem allà remenant l'ordinador sobre la taula.
I aquesta setmana l'acabarem de remenar del tot.
De remenar o rematar?
Bé, les dues coses.
Les dues coses.
O sigui, intentarem que no ens sobrin peces quan fem... Bé, potser sí, si n'hem de canviar de posar de noves, ens sobraran les velles.
Jo em vaig quedar amb el concepte aquest d'anar tots els cargols que anem traient, els anem desant ordenadament.
Hi ha fins i tot, pels qui són una mica maldestres i necessiten molta ajuda, hi han com uns... com unes llibretetes, com uns... com allò que serveix per fer funcionar els ratolins, però imantats.
Una catifeta.
Com una catifa pels ratolins imantada, on pots anar deixant... Els visos que vas traient...
Que no s'escampin per la casa.
I els deixes exactament amb la posició que l'has tret, i com que et queden allà i no es mouen, doncs després a l'hora de tornar-los a posar va molt bé.
Molt bé.
O sigui, si sou molt desastrosos...
Home, això podríem fer ja un altre programa sobre tots els gadgets...
Primer de tot és el tornavís.
Per fer manetes, entre
primer de tot és el tornavís. El tornavís és important i que sigui de la mida que ha de ser. Uh-huh. Bé, però escolta, volia parlar de la placa base. I la placa base és una de les peces més importants. I parlava de la placa base perquè una de les coses que podem canviar al final de tot és dir, bueno, volem conservar bastantes de les coses que tenim i volem canviar i donar-li més potència al nostre ordinador, si canviem la CPU, que és de veritat al final el que fa la feina. Si canviem la CPU... tindrem pràcticament un ordinador nou. La CPU on està? A la placa base. I la placa base què és? Doncs és una placa...
Que fa molta por.
No, és una placa, com el seu nom diu, és un circuit imprès, perquè si la veieu o mireu una qualsevol d'un aparell electrònic, qualsevol d'un disc dur, veureu que hi ha uns dibuixets de color verd normalment, que van donant
base verda,
de volta.
Sí. Amb tot de cables, bé, cables,
sí.
No?
Bueno,
circuits.
Sí. Circuits de coure per allà al mig, que van donant la volta, i allò és una placa base. És un circuit imprès on s'hi van enxufant tot un grapat de components. Clar, soldats de fàbrica hi ha molts components, però després hi ha llocs per posar la RAM, que és on s'hi hi ha uns sòcols on tu li pots posar la RAM, hi ha llocs per posar la CPU, un lloc on tu ja li poses la CPU. Per això, moltes vegades, si volem posar una CPU molt més potent, el que haurem de canviar és la placa base, perquè no podem anar canviant i posar una CPU amb els mateixos en el mateix lloc, perquè segurament haurà canviat, que haurà quedat obsolet el connector. Ja veureu que en les fotos que us deixo en l'article, que hi ha molts tipus de connector de CPU, no s'han arribat a posar d'acord de dir sempre el mateix tipus de sòcol.
Joan, en un mòbil hi ha placa base?
A tot arreu.
A tot arreu?
A tot arreu hi ha placa base.
Cada vegada més
miniaturitzat. Però l'has de desmuntar molt, eh?
Sí.
Sí.
Però la trobaríem.
Sí, sí. I en trobaries diverses. Per exemple, amb un ordinador en trobaràs moltes. Trobaràs la placa base de veritat, però després el disc dur també té la seva placa base. Una altra peça molt important dins d'una placa base és la BIOS. I això és primordial per un ordinador, per qualsevol ordinador. La BIOS és el que et fa funcionar l'ordinador.
A mi em sona molt de Microsoft, però...
No, i a més no és ni de Microsoft. La BIOS és...
Em sona el Windows.
Allò que fa, no, és allò que fa servir tot ordinador quan arrenca. Quan tu arrenques un ordinador, l'ordinador ha de saber què fer. D'on tu sap, d'on tu treu què ha de fer? De la BIOS. Que és unes instruccions de programa que té enregistrades en un xip que no es poden esborrar. És a dir, tu, per molt que li treguis la corrent, les instruccions segueixen estant allà. Doncs això se'n diu ROM en lloc de RAM. Doncs aquelles instruccions són el primer que executa un ordinador. I normalment les instruccions segueixen una seqüència molt simple. La primera de tot és dir, a veure, mira que tot estigui bé. La BIOS el primer que fa quan tu arrenques un ordinador és passar-li un test als components. Una vegada sap que tot està bé, si hi ha alguna cosa que està malament, t'avisa i es para i allò que et diu, aquí hi ha una cosa que fa. Una vegada sap que tot està bé, li diu on t'ha d'anar a buscar el sistema operatiu del teu ordinador. Perquè encara no tenim ni el sistema operatiu carregat en l'ordinador. O sigui, li diu, ves en aquell disc dur que està allà i comença a llegir, perquè allà et trobaràs un sistema operatiu. I a partir d'allà les coses ja funcionen soles. La BIOS, per exemple, és la que on guarda l'hora de l'ordinador. És a dir, on tu pots marcar l'hora, on li diu quin disc dur tu tens connectat a l'ordinador. Si alguna vegada us heu entretingut a remenar aquelles pantalles d'inici que surten, que et diu si et demanarà un password, si no et demanarà un password, si l'hora que tu tens és l'hora de Madrid, és l'hora de Berlín, totes aquestes característiques, si vols que l'ordinador pugui funcionar sense teclat, i tot això ho gestiona la BIOS. I si alguna de les coses falla, és quan et surt aquell fantàstic missatge que et diu, no he trobat el teclat, apreta la tecla F1 per continuar. I dius, vale, si no has trobat el teclat, com apreto la tecla F1? Bé, doncs, el que estava explicant, això de la placa base té totes les coses connectades amb ella. I per connectar-se, o per entendre's, comunicar-se amb el món exterior, té una cosa que... Ara entraré una mica, em complicaré la vida, però només ho cito perquè la gent ho sàpiga. Hi ha una cosa que es diu North Bridge i South Bridge, que és la manera que qualsevol CPU s'entén amb la resta del món. La North Bridge són comunicacions molt ràpides i la South Bridge són comunicacions molt lentes. Per allà s'entén amb els discos, que són lentes per la CPU, s'entén amb els discos, amb el USB, amb les targetes de xarxa, totes aquestes històries. I necessita passar per la North Bridge per arribar a la CPU. És a dir, el tràfic d'informació passa sempre per la North Bridge abans no arriba a la CPU. Però això és molt important. És a dir, ja veureu quan veieu qualsevol dibuixet d'una CPU o d'una placa base que sempre indica quins són, i aquests són components importantíssims. Només perquè ho sapigueu.
Per nota.
Vigileu, quan vulgueu canviar la placa base, les mides. És important, clar, si al vostre ordinador li cap una placa base d'aquesta mida, no en podeu posar una així. Hi ha unes mides estandarditzades, no només mides, sinó que les mides, els forats per on després tu podràs
collar-la
a la caixa, i com t'he posat els connectors. Perquè normalment la part de darrere tens uns connectors que la caixa també té un foradet fet perquè per allà surtin tots els connectors dels USBs i de la pantalla i tot això. Doncs això segueix uns estàndards.
Segueix uns estàndards. Però ens hi hem de fixar, clar.
Heu de saber quin estàndard té i aquests estàndards són bastant, anem a dir, antics. És a dir, han anat canviant amb el temps, però, per exemple, estava mirant que l'AT és l'estàndard original que va treure IBM el 84. Va ser superat per l'ATX, que va treure el 95, el va treure Intel, i encara trobareu molts ordinadors amb aquest sistema de placa base. Després, per un problema d'espai, va sortir el micro-ATX, i el micro-ATX, pràcticament la major part d'ordinadors que corren pel mercat van amb aquest sistema de placa base. I penseu que això va sortir el 97. Però el sistema de com està gestionat tot, com funciona la ventilació, és molt important en una placa base, com estan dissenyades com posar les coses perquè després l'aire pugui córrer per allà i es pugui refrigerar. És a dir, és molt important. I penseu, quan vosaltres aneu a canviar la placa base, que és important saber quin sistema de connexió de discos teniu actualment per no haver de llançar els vostres discos. És a dir, normalment els equips antics feien servir una connexió IDE. Els nous fan servir una connexió SATA. Si teniu uns discos bons i potents IDE, compreu una placa base més potent que tingui les dues connexions. La SATA segur que la trobareu, perquè això ja ve tothom ara amb connexió nova. Però mireu que tingui també la connexió antiga per aprofitar els discos. Segurament la RAM l'haureu de llançar i comprar-la de nova. Quan canvieu la CPU, la RAM... CPU més ràpida, RAM més ràpida. És una regla de tres. Per tant, recordeu-vos de que la RAM l'haureu de canviar, també. Afortunadament, ara la RAM és poca cosa. En canvi, podreu aprofitar la targeta de xarxa que tindreu, podreu aprofitar segurament la targeta gràfica, pràcticament segur, si no és que no tenim una targeta gràfica molt potent. Hi ha targetes, plaques base que venen la targeta gràfica, però llavors són relativament poc potents. Si veureu una targeta important, conserveu la que teniu i connecteu-la allà. Té el seu connector especial, que és allò que vam estar comentant la setmana passada. Vigileu que el connector el tingui. Normalment el tenen, però no està de més ser al tanto. I en general, no us assusteu. És a dir, hi ha molts cables. Quan desmunteu l'ordinador per canviar la placa base, hi ha molts cables, però jo al final de tot us explico com podeu muntar el vostre propi ordinador. I desmuntar-lo és el segueix una mica el mateix, però al revés. És a dir, per canviar la placa base heu de desmuntar pràcticament tot, sense el pràcticament, ho heu de desmuntar tot. Per tant, un bon tornavís, normalment Philips, aneu desmuntant cargols, aneu-los posant al seu lloc i després desconnecteu els cables i poseu-vos una nota d'on heu desmuntat cada cable. No n'hi ha massa de cables. Bàsicament trobareu el cable d'alimentació, que és el que li dones, això, corrent a la placa. Trobareu un manoc de cables que normalment va al davant de l'ordinador, que és on hi ha l'interruptor, on hi ha una altra entrada de USB, hi ha molts que tenen un connector pel so. És a dir, porta aquests senyals perquè quan tu li puguis enxufar coses al davant, a part de les del darrere, que aquestes ja van soldades a la placa base, també n'hi ha al davant, doncs aquí tindràs un cable. Després hi ha els cables que surten que van en els discos durs i pràcticament s'ha acabat els cables que hi ha allà. I els discos durs és un cable que estires i surt sense cap dificultat. L'únic que has de fer després, una vegada tens tot això tret, una mica de cargols, treure la placa base i posar la nova.
Molt fàcil.
És relativament fàcil, només s'ha de ser una mica curós i anar apuntant-te totes les coses perquè després no vegis i aquest cable que em sobra.
Mantenir l'ordre.
Sí, què faig amb un cable que em sobra? Diu, penseu que si hi era, deu fer alguna cosa.
Exacte, no ha de sobrar res.
No ha de sobrar res. Normalment us trobareu, per exemple, un cable, que aquests són molt petitons, que només tenen dos connectors, que són els del ventilador. no us en oblideu de connectar el cable del ventilador, perquè si no allò semblarà un forn en lloc d'un ordinador. És important. I el que abans us he comentat, us dono unes nocions molt ràpides en l'article de si ja esteu desesperats, teniu un ordinador que és un desastre i en voleu un de nou, teniu dues solucions. Aneu a la botiga i us en compreu un de nou, que això ho fan els pobres d'esperit, i els agosarats van i es compren totes les peces i es munten al seu ordinador. Jo us dono una mica d'idees. Però penseu...
Pels agosarats.
Pels agosarats. Però penseu que muntar-vos un ordinador després dona una certa, un cert estatus, allò que algú li està sensant, mira, aquest és l'ordinador que em vaig muntar l'altre dia, que no sabia què fer, i vaig anar a la botiga, vaig comprar quatre peces i em vaig muntar l'ordinador. Si és la primera vegada, tingueu en compte una cosa. És a dir, igual que hi ha plaques bases més grans i més petites, hi ha caixes d'ordinador més grans i més petites. Quan més petita sigui la caixa, més maco serà i menys bulto farà. Però més manetes haureu de ser, perquè haureu de passar aquells cables que no sabíeu per on passar, els haureu de passar amb un tros molt petitó i haureu de ser molt manetes. És a dir, hi ha els mateixos cables, però l'espai és més reduït. Per tant, si és la primera vegada i voleu intentar-ho, a més, no esteu fent una inversió d'aquelles absolutes. I en el pitjor dels casos, quan no us en sortiu, la mateixa botiga que us el va vendre, quan torneu i li doneu totes les peces, li dieu, sisplau, munta mal.
Molt bé, és l'altra opció.
I si no dieu res, podeu seguir dient als que venen a casa vostra que l'heu muntat vosaltres.
Molt bé, doncs escolta'm, Joan, només et confessaré que jo em sembla que em quedaré com a pobre d'esperit aquesta setmana.
No, però bé. Però escolta, jo us dic que ho intenteu. És a dir, és un exercici molt divertit.
Doncs espera't a veure que t'expliqui com m'ho he passat de bé.
I si ja sabeu quin és el Twitter, però si no, compartiu...
Si no, ho muntaràs tu, no?
Home, si no som molts, sí.
Vinga.
Compartiu, però compartiu les aventures de muntatge o desmuntatge. És a dir, agafeu l'ordinador, no cal fer-ne un de nou, agafeu el que teniu, li traieu totes les peces i després a veure si les torneu a posar totes i no us en sobra cap.
I a veure si funciona.
I a veure si funciona.
Doncs
no us oblideu, quan ho hàgiu muntat tot, és important, endollar el cable de corrent, perquè si no, no funcionarà.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per aquestes lliçonetes. A veure si ens en sortim.
Vinga.
Tens els dits xics i bonics, el cap és gran i els ulls se't mouen. També els peus xics i bonics, les galtes pa i el pèl tot xuc. I plouen socs i plouen rocs, xics i bonics, gemecs i crits. Cauen nets, bruts i eixerits, per terra, el mar, el cel i el fi. I ningú t'ha sentit, però et sonen les llàgrimes dolces, però vas buscant dins l'era una càlida font que va fent brolls xics i bonics. I plouen socs i plouen rocs, xics i bonics, gemecs i crits. Cauen nets, bruts i eixerits, per terra, el mar, el cel i a la fi. I no hi ha res per sentar on les coses són lliures i els ulls d'un infant. Travessen la nina de vidre i va fent contes xics i bonics. I amb els seus dits, i amb els seus dits.